Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya Mitjà després que durant la primera us hem explicat com Pedro Sánchez descarta convocar eleccions tot i l'ofensiva judicial del Partit Popular que vol que s'investigui el PSOE com a partit pel anomenat cas Coldo. Els populars creuen que darrere d'aquest cas de corrupció hi pot haver finançament il·legal dels socialistes. També hem sentit l'expresident valencià Francisco Camps, que avui al matí de Catalunya Ràdio ha dit que vol tornar a la primera línia política un cop ha aconseguit que la justícia l'absolgui de tots els casos de corrupció que l'havien esquitxat. Durant la primera hora del Catalunya Mitjà també hem conegut una nova petició de la Fiscalia General de l'Estat que hi hagi un nou indult pels líders del procés a Catalunya, ara per malversació, després que fins ara alguns jutges s'hagin negat a aplicar i en el cas de malversació tampoc, i també una maniobra del Partit Popular al Senat per intentar tornar a votar al Congrés dels Diputats aquella llei que permetia retallar algunes de les penes de presó d'alguns presos a terres. Ara ho ampliem tot plegat. I també hem passat al Pròxim Orient, on Hezbollah manté els atacs a objectius israelians en la demostració pràctica que mantenen certa capacitat militar, tot i la invasió del sud del Líban per part de l'exèrcit d'Israel. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs sobre el que comentaves d'aquesta petició d'indults a alguns dels líders del procés que encara no han estat, que encara continuen inhabilitats, recordem que el govern espanyol està obligat per llei a tramitar les peticions d'indult que rep i abans que el Consell de Ministres debati si s'aprova o no aquest perdó, ha de demanar, entre altres, el parer del Tribunal Sentenciador. Per tant, aquí el Suprem, que tindrà una nova oportunitat de pronunciar-se sobre aquesta sentència del procés i sobre la no aplicació de la llei d'amnistia. Segurament seran arguments d'aquests que es van repetint en diferents instàncies. De la crònica internacional, Itàlia comença a enviar migrants cap a Albània. Un vaixell de la Marina italiana ha sortit avui cap a la costa albanesa amb un primer grup de persones destinades a entrar en centres de detenció. S'hi estaran mentre s'estudia la seva demanda d'asil. No s'han donat xifres ni nacionalitats, però segons el Ministeri Italià de l'Interior compleixen tres requisits. Són tots homes, se'ls considera no vulnerables i provenen de països considerats segurs. Aquí, una mica més de 1.000 novel·les opten a guanyar el 73è Premi Planet, el concurs literari més ben dotat del món, amb 1 milió d'euros pel guardó. Els responsables d'aquest premi han anunciat que aquest any es trencarà el sostre de lectura de llibres a tot l'estat. Ens ho amplia des de Barcelona, la Montse Camps.
Bona tarda. La novel·la negra o thriller, la novel·la de realització personal i les que aborden les relacions que s'estableixen a través de les noves tecnologies són els gèneres majoritaris entre les 10 novel·les finalistes que han passat el filtre de jurat. Tot en un any gairebé de rècord amb 1.070 novel·les presentades i també de rècord de lectura, com ha explicat Jesús Badenes, director general de la divisió editorial de Grup Planeta.
Desde enero hasta septiembre el mercado está creciendo un 11,7%. O sea, nunca se habrán vendido ni se habrá leído tanto como ahora en España.
El Premi Planeta s'entregarà demà al Museu Nacional d'Art de Catalunya en un acte que presidirà el Reis d'Espanya. Montse Camps, Catalunya Ràdio, Barcelona.
EB Motors, la matriu de la marca automobilística Ebro i sòcia del fabricant xinès Chery, s'ha disparat prop d'un 20% a la seva estrena a borsa i ha marcat un primer preu de 8,25 euros per acció. Madrid, Àngels Lafuente.
Bona tarda. És el toc de campana, el tret de sortida a borsa d'EB Motors, la matriu d'Ebro, que s'estrena en el segment reservat per a pimes. Una sortida a borsa clau per refermar la posada en marxa de l'antiga planta de Nissan a la zona franca, ara en mans d'Ebro i de la xinesa Chery, i recuperar els llocs de treball perduts. Rafael Ruiz, president de la companyia.
L'objectiu, la nostra prioritat, és reindustrialitzar la planta de zona franca, ocupar les 1.250 persones que tenim a la bossa de reindustrialització i començar a fabricar vehicles Ebro el més aviat possible.
A finals de l'any que ve, la direcció de l'empresa preveu incorporar els 600 treballadors dels 2.500 acomiadats que van acceptar en el seu moment entrar en el procés de formació.
I primera condemna per assassinat contra un exagent de l'Stasi, la policia secreta de l'antiga Alemanya comunista. Els fets van passar fa 50 anys, quan el policia va matar un polonès que intentava creuar el mur per fugir a l'oest. El tribunal ho ha qualificat d'execució sense pietat en una sentència que ha culminat dècades d'investigació.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, doncs, comentant el més destacat de l'actualitat amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
Això d'advocat ens vindrà bé aquesta segona hora, em fa l'efecte, sí, perquè ja tornem a tenir...
Escriptor val per tot, també.
Per tot, també.
Pel Premi Planeta.
Això em referia.
No, però això d'advocat, perquè clar, tenim aquí ara unes maniobres del Partit Popular, al Senat i tot plegat, que intentem buscar algun expert en lleis nivell de reglaments, de senats i congrés i tot plegat, perquè ens ha sorprès. Recordem que havíem pensat que com que no hi havia hagut cap petició d'esmena al Congrés dels Diputats, si el Senat, encara que tombés la llei, com que no hi havia hagut cap esmena, doncs es considerava que no tornava cap al Congrés i, per tant, la llei continuava el seu curs normal. Però el Partit Popular s'ha tret de la màniga un veto que desconeixíem i demana que torni al Congrés, on el PP i Vox aquesta vegada se suposa que no s'equivocarien i, per tant, tomarien aquesta llei. Ara de seguida ho ampliem, però ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora. I el dilluns és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ens proposa el tema, que segur que no va de lleis, advocats...
Sí. No. Aparentment sona una mica banal, Però ja veureu que no és tan banal com sembla. Us vull parlar de la mort de Mayra Gómez-Kem.
Home,
sí. Ara això semblen lectures, Però és que resulta que encara que, diguéssim, hi ha aquella renció d'aquells temps de televisió espanyola, però malgrat tot jo era una gran fan de l'1-2-3, Vull dir, quan era petita, vull dir, és disculpable, No sé, aprenia coses, vaig aprendre a plegar mitjons amb l'1-2-3, per exemple, no? Casa meva els plegaven d'una manera que no he vist mai més fent lloc. Total, no? Diguéssim, potser sóc gran, però resulta que m'adono que fa molt poc temps que l'oferta televisiva era, o sigui, aquesta oferta única i asfixiant, que fa 4 dies que estàvem així encara, Però, si vull parlar de Mayra Gómez-Kem, no és per això, sinó perquè, segons diuen, és la primera dona del món que va presentar un programa en prime time. No? Vull dir que és una pionera, i això no ho sabia. Suposo que deu ser veritat perquè ho he vist en diversos mitjans. I al tanto, no? Diguéssim que sí, que les hostesses portaven aquells mallots de conilletes de Playboy, i que sí, que allà vam veure el mugró de la Sabrina botant el ritme de Boys, 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 però que d'alguna manera també implica un pas endavant per la dona, perquè imaginem-nos que no, la primera dona del món que presenta el programa en prime time punxa. Hòstia, els directius de les cadenes haguessin dit no, les dones no funcionen en prime time. Vull dir que alguna cosa, no, li hem d'agrair, perquè, a més, segons ella diu, i germana, jo et crec, ella cobrava la meitat que el Joaquim Prat per presentar el Precio Justo, vull dir que la injustícia ja hi era. I d'això, igual que fa molt poc que teníem aquesta oferta televisiva única i asfixiant, tampoc fa tant que estàvem així, no? I llavors penso en aquests intel·lectuals mumificats, com el Fink i el Kraut, amb aquell llibre que es diu La postliteratura, que ve i ens pretenen dir que Occident, el desmantellament del patriarcat ja és una realitat, que això s'ha assolit i constantment, no, ens tilla les feministes com de males perdedores. I crec que, bueno, que amb la mort de Mayra Gómez-Kem podem recordar que tot plegat no està tan lluny.
Molt bé, doncs és la reivindicació de Mayra Gómez-Kem. Jo que sóc bastant coetani, entenc, perquè jo també esperava l'1-2-3 perquè era l'inici del cap de setmana, quan era nena a casa meva, et poso un dubte que veiéssim el mugró de Sabrina aquell dia. Jo crec que això és un especial Cap d'Any.
Tu creus que no?
Jo diria que és un especial de Cap d'Any.
Podria ser. És Cap d'Any. Sí.
Has d'oblidar aquestes coses.
Sí, ho he buscat, també.
Ho has buscat,
Però també m'assonava que era Cap d'Any.
No. Però, bé, en tot cas, no, això no treu la reivindicació de Mayra Gómez-Kem. I també penso en aquella injustícia que fa que quan es mor algú com Mayra Gómez-Kem tots pensem en el por 25 pessetes i deixem de banda això que tu deies, no? Que va ser una pionera, que era capaç de fer la part de les preguntes que era més seriós, entre cometes, però després interactua amb els humoristes la segona part, per tant era una presentadora tot terreny, o que tenia tota una carrera com a actriu, sobretot a l'època que va viure a Miami abans de traslladar-se a Madrid. Vull dir que ens quedem amb l'anècdota, entre cometes, d'una de les seves feines i d'una de la resta. No? Exacte,
sí,
no? I a vegades és com molt injust, no?, quan és una persona d'aquesta trajectòria.
És injust això, però també que se la glorifiqui quan mor. És a dir, els últims 20 anys de la seva carrera ha estat pràcticament apartada. Per tant, també sap una mica de greu, no?, que en aquest moment, quan ella ja no hi és quan se li fan tots aquests homenatges i ja no ho dic només ara pel que parlava més, sinó en general als mitjans de comunicació, als especials, però en canvi, quan ella era viva i en aquests últims anys de carrera, realment no només estava apartada, sinó que no tenia aquesta sortida televisiva que en aquell moment va tenir, no? I tant de bo haguéssim desmantellat el patriarcat, però crec que encara estem molt lluny d'aconseguir-ho, lamentablement.
Sí, pel fet de ser coetanis, crec que, Òscar. La Júlia és més jove, crec que ni el devia veure.
No, la veritat és que no.
No, és que per això em sobtava.
Sí.
No sé si sap...
No, jo he vist l'última etapa d'ella. Clar, jo he vist la part del final, que és la que precisament deia... Que sap greu veure-ho.
No, però era el concurs que es feia, no?, que esperaves el que em deia l'Òscar, no?, a l'inici del cap de setmana, vas també amb la família, Televisió Espanyola, no?, i era, bé, era un concurs que, tot i que el que deia la Carlota, no?, hi havia aquell tema del masclisme, ens en recordem d'aquelles senyores, no?, vestides supercurtes, però que era un concurs que va ser pioner, en el seu moment, una miqueta com el Precio Justo. Que també, és que ens fem grans, comparats amb altra gent, com la Júlia.
Sí. És diumenge al vespre.
Tot arribarà, sí.
Era diumenge o divendres? Un,
dos, tres. Divendres.
Divendres.
Divendres al vespre, l'inici del cap de setmana.
Sí, sí, el precio justo era cada dia. Si
deixa'm
no...
que la Laura Marín, companya de ràdio, em passa un fil de Twitter d'Alejandro Macías, que va una mica en la línia del que deia la Carlota. Diu, durant les pròximes hores repetirà, hasta la saciedad, està escrit en castellà, que Mayra Gómez Kemp fue la primera que presentó un concurso en prime time en el mundo, el 1, 2, 3. Es cierto. Però Mayra fue pionera en más cosas. I llavors diu que va ser la primera dona cap de comptes de publicitat a Espanya, als anys 70, acabada d'arribar de Califòrnia, on havia estudiat periodisme, després de que la seva família es va exiliar de Cuba. Va ser adolescent, ja havia fet televisió allà, anunciant tabac, juntament amb el seu pare, o actuant amb la seva mare. A la temporada 73-74 va estrenar a Espanya, muy a pesar de la censura y con continuos trucos para evitar la suspensión definitiva, el Rocky Horror Show. Uno de los compañeros era Per Marí Sánchez, que és un compte de Twitter. Ojo, aún no había muerto Franco. I ja se la veu, doncs, també amb una roba molt lleugera perquè era l'estàndard del franquisme. I més coses, és a dir, que hi ha tot un fil de Twitter recordant que la figura de Mayra Gómez Kemp era molt més que només la presentadora de l'1, 2, 3, que és la part que més popularitat li va donar, però que deixa un punt d'injustícia amb el fet que va ser una de les trencadores d'alguns sostres de vitre en aquesta època. Per tant, des d'aquí reivindiquem la figura de Mayra Gómez.
És una mica com el Carmen Sevilla, no? Que la recordeu, no? Com presentava el telecupon.
I equivocant-se.
Hi havia tot un altre rerefons, i tant, i tant.
I que hi tenia molta més carrera.
Sí, sí, sí. I és notícia perquè se'n va un món, Carlota? És a dir, és notícia perquè ens fem grans, oi? Vull dir, no sé.
Home, no ho sé, no?
No sé què va després
perquè, d'això. Perquè, bueno, perquè és això, és com un canvi de règim, no? D'alguna manera, veus amb aquesta mena de coses, no?
També.
Queda reivindicada. Carlota, gràcies. Bona tarda.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Passen 12 minuts de les 3. La notícia del dia, però, és que el Partit Popular amplia l'ofensiva contra Pedro Sánchez per aquest anomenat cas Koldo. Ja ho van anunciar ahir a la tarda, però aquest matí han confirmat, han presentat una querella contra el PSOE a l'Audiència Nacional per finançament irregular. Es basen, recordem-ho, en una notícia, per tant, en informacions periodístiques, en aquest cas, una notícia del digital The Objective, que ha entrevistat dues persones anònimes que asseguren que l'octubre del 2020, en plena pandèmia, van entrar a la seu dels socialistes a Madrid amb dues bosses carregades de diners. Eren, suposadament, comissions il·legals de la trama de compra fraudulenta de mascaretes. El PP s'agafa aquesta informació per carregar contra Pedro Sánchez, aquí situen a la cúpula de la possible trama de corrupció. El portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, demana que dimiteixi Pedro Sánchez i amenaça amb una moció de censura.
Está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, con lo cual esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana.
Aquest matí Pedro Sánchez ha participat en un acte a Barcelona on ha alertat contra el que qualifica de soroll i desinformació. A més, ha deixat clar que no té cap intenció de dimitir o d'avançar les eleccions.
Cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización es lo único que queda. Y al ruido, desde el gobierno de España vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona y que ha contribuido al excelente momento económico que vive nuestro país. Y nada ni nadie nos va a apartar ni un milímetro de ese camino.
Això és el que es diu davant del micròfon, podríem dir. Però anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Parlàvem en començar l'ofensiva del PP contra Pedro Sánchez. Es crea una mena de relat que podria afavorir que dimitís, que el fessin fora a través d'una moció de censura. Això es diu només quan hi ha un micro davant? O què es diuen els passadissos? O quina és la sensació que hi ha a Madrid? Tot això són opcions reals sobre la taula o hi ha molt soroll i molt foc d'encenalls?
Bé, el que és evident és que és un relat que s'està construint ara, però també fa un mes i fa dos i fa tres hi ha este relat. Ara el que ja és potser més munició. Abans era pólvora mullada, però ara hi ha indicis que apunten a un dels homes de confiança de Sánchez, una investigació contra la seva dona que no hi ha manera que s'arxive, i ara esta querella del PP que veurem en què acaba. Però el que està clar és que el PP aposta fort per la via judicial, per tombar Sánchez, perquè saben que la moció de censura, com ara deia Borja Sémper, ara mateix és una via morta perquè ni Junts ni el PNB volen sumar els seus vots als de Vox, que per cert Vox avui pressionava el PP perquè presentés la moció de censura. És una estratègia que passa per posar Sánchez contra les cordes i és interessant, per exemple, llegir o sentir l'editorial d'avui del director de l'Espanyol, Pedro J. Ramírez, que és un dels tòtems mediàtics de la dreta a Madrid. Es titula De Aldama al jutjat i Sánchez al Parlament, i el que fa és recomanar al PP que deixi als altres l'acció judicial i que se centren en pressionar Sánchez al Congrés amb l'objectiu de que acabi presentant una moció de confiança, és a dir, que la presenta ell mateix, o que convoqui eleccions avançades, que és el que, per cert, ja ha fet Díaz Ayuso.
Doncs aquesta és la petició que ja podríem dir des d'alguns dels altaveus que té la dreta espanyola a Madrid. Tot aquest enrenou amb l'anomenat cas Koldo semblava que taparia el que avui havia de passar al Senat, i és que avui s'havia d'aprovar definitivament la llei que permetrà que alguns etarres surtin abans de la presó perquè se'ls comptarà el temps de pena que van complir a França. Parlem en condicional perquè el Partit Popular ha plantejat una maniobra inèdita fins ara al Senat, Dani, perquè la lògica de la notícia, tapa notícia, ha funcionat, el PP torna a dominar el relat mediàtic per desgastar el govern. Què és el que ha fet el Senat al Partit Popular? Pots explicar-ho, podríem dir?
Bé, encara ho he de mirar més a fons, però el que sembla és que han tornat a presentar, ja van fer-ho, crec que amb la llei d'amnistia, de demanar al Congrés que revise el que el Congrés ha enviat al Senat, és a dir, que el Congrés torna aquesta llei al principi perquè no ho han tramitat bé. En tot cas, els tempos judicials amb les informacions del cas Ábalos es van aliar amb el PP la setmana passada per girar el debat, no? Pensem, a més, la setmana passada tot començava amb el debat migratori i amb la notícia que el PP s'aixecava de la negociació del repartiment d'immigrants, i d'això tampoc es parla. Ara, clar, el tràmit parlamentari d'esta llei, que en teoria beneficiarà alguns presos d'ETA, ja tindrà un perfil més baix perquè estem posats amb tot el cas Ábalos, però el PP, de totes maneres, marca el relat d'acusar el PSOE d'enganyar-los, de dir que una cosa és cometre un error com han fet ells, l'altra cosa és fer-ho a consciència com acusen el PSOE, i per donar més gravetat a aquestes acusacions i per continuar estirant d'este fil d'ETA, avui el Senat, qui ha dut la veu cantant per part del PP, no ha estat altra que Marimar Blanco, que és la germana de Miguel Ángel Blanco, assassinat per ETA.
Per tant, el PP que continua utilitzant les famílies de les víctimes d'ETA.
Exacte,
per continuar...
I amb aquesta maniobra, allargar una mica més, si poden, aquest xiclet.
I a més, ens han sorprès, perquè dèiem, de fet, a la primera part del Catalunya Migdia, dèiem, com que al Congrés dels Diputats no van presentar cap esmena, ni el Partit Popular ni Vox, encara que el Senat tombi la llei, aquesta llei no tornarà al Congrés perquè no hi va haver cap esmena. Però el Partit Popular assegura que, compte, com que hi ha hagut majoria absoluta al Senat que ha tombat aquesta llei, això és equiparable a un veto, i aquest és l'argument que fins ara ens ha sorprès, perquè això no havia passat mai, i per tant, si hi ha hagut un veto, aquesta llei ha de tornar al Congrés dels Diputats. Saludem Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Això havia passat mai?
No havia passat nunca. No había pasado nunca, pero es que están empezando a pasar cosas que no habían pasado nunca, claro.
¿Te recorregut, això?
Vamos a ver, esto no tiene recorrido, porque el reglamento del Senado es clarísimo. En el artículo 107, primer apartado, dice, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se haya publicado el proyecto o proposición de ley, es decir, el proyecto o proposición de ley que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y que una vez aprobada se remite al Senado y se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Senado, dice, dentro de los 10 días siguientes, aquel en que haya sido publicado el proyecto o proposición de ley, los senadores o grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas o propuestas de veto. Es decir, que las enmiendas o el veto se tienen que presentar en los 10 días siguientes a que el texto ha sido recibido del Congreso de los Diputados y se publica en el Boletín Oficial del Senado, ¿no? Y ese es el único momento, no hay otro. Y en el artículo 121 se dice, en el caso de existir propuestas de veto, el senador o el portavoz del grupo autor de las mismas podrá defender, efectuar su defensa por un tiempo no superior a 15 minutos. Es decir, aquí tiene que haber una propuesta de veto hecha en los 10 días siguientes a haber recibido el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, y después, cuando se haya hecho esa propuesta de veto, en el Pleno, el grupo parlamentario o el senador que haya formulado ese veto tiene un plazo de 15 minutos para defender esa propuesta de veto. En este caso no lo hay. Como no hay propuesta de veto, pues no hay nada que debatir. El debate que se ha hecho en el Senado es un debate, podríamos decir, de política general, referido a este tema, pero no es un debate sobre un veto al texto recibido en el Congreso de los Diputados y por lo tanto carece de valor alguno, independientemente de la mayoría por la que se ha aprobado el debate que se haya producido, porque hoy habrá habido al final una resolución, una propuesta, y entonces se habrá votado y se ha aprobado por mayoría absoluta, pero eso no es un veto. El veto tiene que haber sido formulado en el momento procesal oportuno, y si no se ha formulado, no se ha formulado, punto. No hi ha nada més que debatir.
Li llegeixo textualment el que diu la nota que ens ha enviat el Partit Popular. El Partit Popular diu: un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado, que és el que ha passat avui, és un acto que debe tener el efecto jurídico de un veto por haberse acordado con carácter final y global con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados. Vostè diu que això no és així.
Eso, en absoluto, vamos, es que eso no es, vamos, nada más que hay que ver el reglamento del Senado. O sea, esta es una materia, tramitación legislativa es una materia que está reglada muy minuciosamente. O sea, en el derecho constitucional normalmente es un derecho principal en el que realmente no se regulan con detalles las materias, ¿no?, que figuran en la Constitución, ¿no? Pero en lo que hace referencia a la tramitación parlamentaria de las leyes, sí se remite a los reglamentos parlamentarios, y en los reglamentos parlamentarios hay una reglamentación extraordinariamente minuciosa y muy detallada. Y en este caso es claro que está claro que no cabe. O sea, el veto se tiene que interponer, se tiene que vetar una ley que viene aprobada del Congreso, un proyecto de proposición de ley que viene aprobado del Congreso de los Diputados, se tiene que proponer el veto en los 10 días siguientes a que el texto ha entrado en la Cámara, ha entrado en el Senado y llega a la mesa de la Cámara, y la mesa del Senado ordena su publicación en el Boletín Oficial del Senado. Entonces, eso tiene que hacerse los 10 días siguientes a recibir el texto. Si no se hace los 10 siguientes, pues no hay veto, ni hay enmienda. La enmienda o los vetos tienen que ser formulados en esos 10 días. Si no lo hay, no lo hay. Y si no lo hay, no hay nada que debatir. El texto que ha sido enviado por el Congreso queda automáticamente aprobado.
Molt bé, doncs veig que és molt contundent en la seva explicació. Deixi'm fer-li una pregunta abans d'acomiadar-lo sobre un altre tema que també hem conegut quan ja estàvem fent el Catalunya Migdia. La Fiscalia General de l'Estat demana l'indult per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull pel delicte de malversació davant la no aplicació de l'amnistia. ¿Això li sorprèn, una petició d'un nou indult per part de la Fiscalia?
Pues la Fiscalia puede hacer perfectamente que no estar de acuerdo con la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo, y entonces, bueno, puede proponerlo. Otra cosa es que realmente ahora veremos a ver qué hace el Tribunal Supremo cuando le llegue esa propuesta de la Fiscalía, ¿no?
Doncs veurem què és el que acaba passant. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Doncs amb Javier Pérez Royo, per tenir una primera reacció, tan bon punt conegut aquesta notícia, ell no li dona gaire continuïtat, podríem dir, veurem què és el que passa, però Dani, hem d'acomiadar-te. Per Madrid, que es rumoreja, hi ha aquesta sensació de final d'etapa de Pedro Sánchez, de possible moció de censura, o la sensació és que s'està posant més llenya al foc per continuar pujant la pressió al voltant del govern espanyol?
Bé, aquí tenim un termòmetre bastant precís, que van ser els famosos corrillos, no?, del dissabte del Dia de l'Hispanitat al Palau Reial, quan els periodistes es troben amb els polítics. Ara mateix és veritat que és un relat molt de la dreta mediàtica, i que parlem de l'autor del manual de resistència, per tant, cal molt per tombar a Sánchez, però, i a més, tant en públic com en privat, el PSOE i Sánchez diuen que hi ha govern per estona, que estan forts, a més tenen a favor la marxa de l'economia i l'encarrilament del conflicte amb Catalunya, i Sánchez no es cansa de dir-ho, i aquí s'agafen els corrillos. Sánchez, ell defensava molt la seva actuació amb el cas Ábalos, deia que han sigut contundents des del primer moment, que això els diferencia del PP, deia una cosa, deia que el PP i Vox porten demanant la seva dimissió des de que va formar govern, i la sorpresa seria que no la demanessin. Per tant, el PSOE creuen que ja han fet les coses bé, que han construït un tallafoc amb el cap d'Ábalos i que el cas Coldo no pot anar més amunt. Altra cosa és com acabarà la via judicial, la querella que ha presentat el PP i que apunta cap a Ferraz. Feijó també, en estos corrillos del dissabte, deia als periodistes que una trama de corrupció mai havia arribat tan amunt i tan a prop de la Moncloa. Per tant, tenim un PP que carrega amb tot i un PSOE que surt al contraatac amb la corrupció dels altres i que vol blindar Sánchez. Per tant, el que és segur i claríssim, que hi haurà més bronca i més tensió entre els dos grans partits.
Dani Sainz viaja des de Madrid. Gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Jordi, Marc, Júlia, amb aquest poti-poti i aquest ambient gairebé diria que irrespirable, perquè, clar, és que aquesta sensació, pràcticament cada dia passen mil coses. Anem, si us sembla, anem per ordre. Que us sembla això que ha fet el Partit Popular? Javier Pérez Royo és molt contundent, diu que no té cap mena de recorregut. No tots els experts estan d'acord, però veurem.
No sé si té recorregut. El que sí que crec és que és un tema més de relat. És a dir, el PP ara mateix estava implosionant per dins per aquest suposat error. Jo tinc dubtes de si realment era un error, perquè en el fons és una directiva europea que el PP europeu va votar a favor. Per tant, el més normal era que el PP també hi votés a favor. Quin és el problema que té el PP aquí? Que la pressió de les entitats. No? Per tant, crec que és una sortida que veurem com surt. És a dir, m'explico. Pot ser una bona idea en aquest moment per tapar aquest debat i dir que el PP realment ha reaccionat cara enfora i, per tant, ha intentat que això no s'aprovi, però també tinc la sensació que si falla ja hauran fet la jugada política que és la que volen, que és, com a mínim, nosaltres hem intentat que això no tiri endavant. En canvi, Vox i el PSOE no han fet res. Per tant, va una mica per aquí. Veurem després quina és la interpretació, perquè el president del Senat es basa en un informe que han fet els lletrats. Per tant, també aquí hi haurà un xoc entre els lletrats del Senat i els lletrats del Congrés, que no és el primer cop que passa. És cert que hi ha hagut interpretacions diferents, però bé, al final jo crec que és una maniobra més política que no pas tant de la literalitat de que s'acabi aprovant o no, perquè al final és una transposició d'una normativa europea que s'haurà de fer, d'una manera o d'una altra, però s'haurà de fer. Aquí, al fons, és una mica Sánchez. És a dir, Sánchez ara mateix jo crec que està en una tempesta perfecta pel PP, i que realment sí que surt d'habilitat de tot això que està passant. Bàsicament perquè no coneixem fins a quin punt ell ha estat involucrat amb això. El que sabem pels informes policials no és tant la seva participació, sinó la seva relació amb Ábalos. I crec que aquí és la clau del PP a l'hora d'intentar frenar-lo. També és cert que al final jo crec que l'última paraula la tindrà Junts. És a dir, si Pedro Sánchez es mou i vol una qüestió de confiança, dependrà de Junts que la superi o no. I el PP també dependrà de Junts per presentar o no una moció de censura. Per tant, en aquest cas, el partit de Carles Puigdemont torna a estar al centre de tot el que passi. És cert que tant a Junts com a Esquerra hi ha molta preocupació per les noves informacions. També hem de tenir en compte que Ábalos és possible que acabi imputat i que, per tant, comenci a parlar. I aquí jo crec que és on està esperant tothom a veure què és el que ell diu, i també l'empresari que està a presó, Víctor de Aldama, que ell, la seva situació en presó provisional, també el pot forçar a començar a explicar realment què és el que va passar i què és el que hi havia, no? Per tant, tothom està una mica amb cautela, al PP li està funcionant molt bé aquesta estratègia, però alhora, dins de casa, Feijó també pateix, i també pateix pel que parlàvem ara, no? Per la seva suposada errada amb el tema dels presos d'ETA.
Sí, en aquest sentit, o sigui, més una campanya política, jo diria gairebé una campanya de màrqueting, que és el que van intentar, que les dues primeres accions van ser fallides. Recordeu, no?, quan es diu aquest error, que hi ha aquell ple en el Congrés on es parla d'amnistia, i intenten fer dues accions de màrqueting. Una, presentant la germana de Miguel Ángel Blanco. Dos, ensenyant les fotos de gent assassinada per ETA. Aquelles campanyes li van fallar, clarament. Les mateixes associacions de víctimes van sortir de seguida, van fer un tuit. Per tant, estem davant d'una tercera, no?, una campanya de màrqueting amb tres potes, dues li han fallat, i ara intentem fer una maniobra política de màrqueting que la gent no acaba d'entendre, ni els mateixos periodistes, que ho hem intentat entendre o explicar-ho, no?, de veure si podem tombar aquesta llei, no la tornem a votar, etc etc etc. I després del que deia la Júlia, no?, d'aquestes derivades cap a Pedro Sánchez, jo crec que s'està intentant crear un caldo de cultiu, com es va fer, però a l'inrevés, amb el cas Gürtel. I tot un caldo de cultiu durant mesos, fins que es va intentar una moció de censura i els partits, tots els que donaven suport a Rajoy, van haver de dir que sí, que feien una moció de censura. I jo em volia parar un momentet, si em permets, Òscar, amb el tema de les mascaretes, d'acord? I agafo't un exemple personal i ara m'entendràs. Jo, durant uns quants anys, he estat cap de comunicació del Departament de Salut i, per tant, vaig estar al mig de la pandèmia, durant la comunicació de salut, I, evidentment, amb tots els problemes que hi havia amb el tema de les mascaretes. Problemes amunt, problemes avall. S'intentava fer el que podia. No estic dient, de corrupció, com s'està parlant aquí. Dic, s'intentava fer realment el que podia. Hi ha un aspecte que a mi, doncs, en el començament de tot, no?, quan va saltar aquest cas, no?, que fins i tot el mateix Illa i el mateix Sánchez van dir, nosaltres no sabíem res de les compres de mascaretes d'Avalos, que era un altre ministeri. No sé com funciona a l'estat espanyol, per tant, no vull insinuar res. Jo només dic que aquí, a la Generalitat, la compra de mascaretes la centralitzava el Departament de Salut. Evidentment, tots els altres departaments, com per exemple el d'Interior, feien les seves compres de mascaretes, però s'informava de tot, absolutament de tot. És a dir, com per exemple el Departament d'Interior doncs, trobava un proveïdor per poder comprar mascaretes pels seus policies, evidentment informar el Departament de Salut perquè potser aquell proveïdor en lloc de 10 te'n podia donar 100 de mascaretes. M'explico? Recordeu que aquest era l'argument, no?, que feien servir de dir nosaltres no sabíem res. Repeteixo, no estic dient que sàpiguen res, simplement estic dient que aquí, si més no, se centralitzava tot i fins i tot hi havia moments que el Departament de Salut, quan tot va estar una miqueta més calmat, feia compra centralitzada. Què vol dir això? Comprava totes les mascaretes perquè tenia els proveïdors, sabia qui havia d'anar a recórrer i llavors, doncs, les anava repartint pels departaments o per les persones que els hi tocaven aquestes mascaretes que no fossin provenient els sanitaris. Dit això, allò era una jungla. D'acord? Era una jungla per trobar mascaretes. Recordeu al començament de tot? Mascaretes, no hi havia mascaretes, no hi havia equips de protecció individual, hi havia fins i tot aquella imatge dels sanitaris.
Respiradors,
que fins i tot Decathlon, amb la seva màscara, recordeu, va intentar fer un respirador. Era una jungla. I, per tant, repeteixo, es feia el que podia. La mateixa Generalitat va sortir, va haver-hi un moment en què es va fer una transferència i es va perdre un avió durant 2 dies. Perdre, em sentit figurat, No sabíem on estaven aquelles mascaretes i fins i tot en el seu moment els mitjans de comunicació van començar a dir això serà una estafa, etc, etc, etc. Ara, en tot cas, el mateix Illa molt de cops ha dit que ell, els seus contractes, no?, està molt segur, Pedro Sánchez, però clar, m'estranya que no sabessin res del que feia Avalos. O si més no que ho fes malament, sinó de les operacions. Mm. Dit això, no sé més de com funciona el govern espanyol, dic com funciona amb la Generalitat.
Van ser mesos molt tèrbols, també, en aquest sentit.
Molt
complicats. Fins al punt que fins i tot persones em venien a dir oh, és que m'he ficat en un negoci de mascaretes i deia ai.
Aquí, als mitjans de comunicació, trucava gent. No, correcte. És que jo no em dedico a això, però em dedico a porto de la Xina joguines perquè tinc botigues de tot de cent. I tinc allà un venedor que...
Ja veuràs.
Nosaltres,
nosaltres no ni comprem ni en venem. Vull dir, si de casa, aquí té els telèfons de...
Es va obrir un apartat a la web, precisament, la web del Departament de Salut, amb gent com aquesta, que la gent et trucava, però clar, ja havies de fer anar separant el gra de la palla. Et podies trobar el que et deies.
Recapitular una mica sobre el tema del Senat, perquè més o menys tots hem dit una mica el mateix, però sí que és veritat que podria haver-hi un, fins i tot un punt de prevaricació amb aquesta interpretació del reglament. Evidentment, no crec que tampoc anés més enllà en termes jurídics. Com deia la Júlia, això és amb el Congrés, i el Congrés, com que té l'última paraula, doncs els seus advocats i els seus assessors i el seu propi informe dirà, escolti, això no és cap veto, això és una majoria disfressada de veto, i per tant això va endavant. No crec que passi més, penso que el PP simplement es neteja la cara de l'error anterior. I pel que fa al Pedro Sánchez, moció de censura, qüestió de confiança o no, a veure, Pedro Sánchez està ara mateix segurament decidint molt més, de forma molt més greu del que sembla, el que ha de fer, si realment plega, no plega, si convoca eleccions, no convoca eleccions, perquè és veritat que podria ser que com més dies passessin, doncs més es veiés entre l'espai i la paret. Junts i els altres partits que donen suport al govern espanyol, suposo que no en té prou ara mateix amb els decibels que estan sonant. Faria falta molts més decibels com per provocar un trencament, una moció de censura, etc. Estic segur que en faria falta molt més. Ara, és que potser n'hi haurà de més decibels, és que potser hi haurà confessions, potser hi haurà notícies, potser hi ha coses que són realment
damunt la taula. Si de decibels passem a fets concrets.
Correcte.
Això és que... pot ser. És a dir, ara tenim una acusació d'uns anònims en una informació periodística dient que entraven bosses de diners a Ferraz. Clar, uns denúncies anònimes en un diari no és el mateix que algú amb noms i cognoms que vagi a un jutjat i ho denunciï. Però pot passar que passi d'anònima més. Això no ho sabem, que és cap on evolucionarà tot plegat.
I la reacció mateix del PSOE, que diu no, és que és impecable perquè que detectem un cas reaccionant de seguida, bé, això no deixa de corroborar que hi ha alguna cosa greu, hi ha alguna cosa que, a més, s'ha intentat desviar i s'ha intentat doncs, treure's del damunt, no pas ara, sinó des de fa mesos i potser fins i tot anys. És a dir, el PSOE està amb la seva actitud, deixant de banda que pot ser molt més transparent que la del PP, està confirmant que hi ha alguna cosa grossa que ha passat i veurem si esquitxa de veritat el president del govern o no. Però l'esquitxi legalment o no l'esquitxi legalment, el tema és que políticament el soroll pot ser massa insuportable. Si el soroll esdevé massa insuportable és quan Pedro Sánchez haurà de plantejar-se què fa, i si no, fins i tot el PP, amb la promoció d'alguns altres partits, poden plantejar-se què fan. Per coses molt similars va haver-hi una moció de censura contra en Mariano Rajoy, i no veig possibilitat de criticar una maniobra semblant en sentit contrari.
La diferència és que llavors hi havia una sentència.
Sí, sí, correcte.
No eren informacions periodístiques ni tan sols denúncies al jutjat.
Hi havia
era una sentència.
I aquest és el que deies, no? Fins i tot amb aquesta campanya que està intentant el PP, que no ho està aconseguint, intenta passar del cas Coldo al cas Sánchez. No? Tot l'estona estan dient el cap de la trama és Sánchez, aquí sí que li està costant moltíssim, no? Perquè evidentment això quedarà com cas Coldo, però una miqueta el que està intentant és això, apuntar cap amunt.
A mi, i ja sé que ho hem dit moltes vegades, però és a dir, si algú ha demostrat que és capaç de navegar en aquest embolic és Pedro Sánchez. Ara, ja va convocar eleccions quan ningú ho esperava. Quan va tenir la derrota a les municipals, va treure's del barret, pam, una convocatòria electoral. Ja ha plegat 20 dies per reflexionar i per veure tot plegat. Ja no sé què més li queda.
També algun dia això acabarà, no? És a dir, els líders tampoc no són immortals políticament.
El calendari no pot tornar-les a convocar ara mateix.
Ara no pot fer unes altres eleccions, però... Clar, és que ja no sé. Ara, i també se'm fa molt difícil pensar que pensi acabar la legislatura, que és el que ell diu, amb tot aquest embolic i amb les dificultats que tindrà per aprovar qualsevol llei al Congrés dels Diputats, on, recordem, que ha de posar d'acord a tothom tret de PP i Vox.
Sumant-hi el finançament, etc.
Ah, i sense pressupostos, potser.
I aquí és on es pot llegir una mica el que ha passat ara amb el tema dels indults. És a dir, doncs, si resulta que els tribunals, o especialment el Suprem, no vol aplicar la llei d'amnistia o la interpreta la malversació de manera que l'amnistia no sigui aplicable, doncs allò que dèiem d'intentar veure si el Tribunal Constitucional, que és qui hauria de tenir l'última paraula, ho interpreta i ho corregeix, en comptes de fer això, doncs el que fa és dir, no, escolta, què us sembla si fem uns indults? Dóna la sensació d'un cert acorralament. És a dir, quan no et queden més coses a fer, doncs intentes donar senyals que, escolta, no és per culpa meva, que és que jo sí que vull, és que acolliu-vos a la meva via, perquè, com veieu, no m'acabo de sortir amb els tribunals. Bé, escolti, representa que el Tribunal Constitucional ha de dir la seva i representa que és un Tribunal Constitucional progressista i representa que havia d'anar de pressa. Només faig que veure senyals de debilitat, i això, per molta destresa i per molta facilitat que tingui Pedro Sánchez per sortir-se'n sempre, aquesta vegada em sembla que els senyals són d'un punt de desesperació.
Independentment del que faci, sí que és cert que hi ha una cosa que haurà de fer, que és la remodelació del seu govern. És a dir, amb la marxa de Teresa Rivera, ella haurà de fer canvis, i jo crec que això ho aprofitarà també per potser canviar altres persones que han estat senyalades, com pot ser el ministre Ángel Víctor Torres, no? Per exemple, que sí que està més senyalat, diguéssim, que altres. Crec que és més complicat en el cas de Francina Armengol, perquè en el fons és la presidenta del Congrés, i per tant aquí hem de veure si hi ha més documentació que pugui acreditar o no la seva participació en aquesta suposada trama. Però jo crec que primer Sánchez ha d'intentar-ho. I intentar-ho, jo crec que passa per aquesta via de fer canvis, farà coincidir a més el Congrés del PSOE amb aquesta remodelació del govern, per tant aquí no només canviarà el govern sinó també el partit, i per tant veure aquest recorregut, i jo crec que també esperant quina és la informació que acaba sortint o no del cas Coldo. Jo crec que estem bastant al principi de tot el que pot acabar sortint.
El que no és tan fàcil és canviar de dona. Això, un altre cas que també t'ho obert, que no serà tan fàcil.
No.
Clar, és una remodelació de l'executiu familiar.
No, aquí el problema és que el PP també està fent servir tot això perquè sap que hi ha una guerra oberta entre Sánchez i el Poder Judicial, és evident. Uh-huh. És a dir, el PP podria vehicular tot això a través de comissions al Congrés, citant-lo a declarar, podria fer 1.000 mecanismes parlamentaris perquè donés explicacions, i en canvi el que fa és portar una notícia als tribunals. Vull dir, aquí també recordem que tot el cas de Begoña Gómez també es basa en informacions periodístiques. Per tant, no, una mica és anar fent tot aquest caldo i aquest soroll perquè al final només es parli de com de correlat està Sánchez i no de la falta d'alternativa del PP, perquè en el fons el PP sense Junts no té alternativa.
Aquí un dels avantatges que pot tenir Pedro Sánchez és que la dreta és tan destralera a Madrid, o sigui, la dreta, tot el mass media, que ell es refugia, no, amb aquesta situació. Recordeu les informacions que diuen que aquest és un xup-xup que ve de la dreta, un xup-xup que ve de certs mitjans espanyols, aquells que precisament vull combatre amb la llei antifango, i per tant és aquí on ella es refugia, no, per intentar fins i tot fer aquesta autodefensa i anar veient que passi el temps i a veure si no li surt res. Vull dir, és aquí diferència. On està ella en aquests moments.
A diferència del PSOE, quan va plantejar la moció de confiança, el PSOE tenia un discurs alternatiu al del PP, que era l'Espanya plurinacional, l'Espanya comprensiva, l'Espanya que amnistia, etc. El discurs del PP, ara mateix, s'haurà d'esforçar molt perquè pugui satisfer les orelles de qualsevol partit independentista o de qualsevol partit amb una mínima sensibilitat social, no? I en aquest sentit, que podria ser que la simple corrupció no fos suficient com per agafar prendre els suports suficients per plantejar una moció de confiança que ha de ser per necessitat constructiva.
Però és que, a més, necessita fer un discurs que pugui sonar bé a algun partit independentista sense perdre Vox.
Perquè
si mantens a Vox, és difícil que algun partit... És a dir, que al final és difícil teixir una majoria alternativa, però també és difícil mantenir l'actual, perquè, clar, Sánchez no ho té fàcil. Si vol acontentar alhora Esquerra i PNB, perdó, Esquerra i Junts, i PNB i Bildu.
A no ser que es fes una moció de censura amb un candidat alternatiu, el senyor Feijó, amb el compromís de convocar eleccions el més aviat possible.
Clar, és que per això el PP vol eleccions. El PP el que necessita ara mateix és anar a les urnes, veient com està Vox de debilitat i amb totes les crisis internes que
sortir
té.
Sortir reforçat.
Clar, i sortir reforçat menjant-se aquest espai, que és una tècnica que ja hem vist a Ayuso a Madrid, i per tant, amb aquesta força, poder comptar només amb Junts, diguéssim, i amb el PNB per poder governar després.
És impossible, per exemple, que per més corrupció que hi hagi, no veig Esquerra votant amb PP i Vox.
No.
Per tant, Junts...
Junts amb Vox?
Tampoc. O sigui, em costaria, tot i que algun cop ja ho han fet, eh?
Amb PP em costa.
PP em costa.
Però es podria arribar a imaginar, ara, amb Vox.
Amb Vox és per això que el que diu intentem forçar eleccions i l'únic que pot convocar eleccions és Pedro Sánchez.
Veurem què és el que passa. I també estarem pendents aquesta tarda de la roda de premsa que Marta Rovira fa per tal de fer balanç del seu mandat al capdavant d'Esquerra Republicana. Hi ha molta expectació per saber què és el que explica la secretària general d'Esquerra Republicana. Ja sabeu que dona suport a una de les candidatures que el 30 de novembre opten a dirigir el partit. Per tant, demà, quan tinguem sobre la taula, que és el que diu Marta Rovira, ho comentarem aquí, perquè després de la publicitat que fem ara, vull tractar un tema que hem destapat aquí a Catalunya Ràdio aquest matí a través de l'empresa Globo. Ara, després de la publicitat.
De promo en promo, amb superpreus cada dia. Com la canya de llom de porc a trossos Carrefour, origen Espanya, a 4,99 € al quilo. Només els dies 14, 15 i 16 d'octubre, als hipermercats Market, Web i App. Carrefour. Promo, promo,
promo. Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Punès.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona. L'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ara toca jazz. Ara toca Festival de Jazz de Barcelona. Israel Fernández, Miguel Poveda, Paz Metheny, Ludovico Einaudi, Rita Pallés, Sílvia Pérez Cruz, Andrea Motis, Paquito de Rivera, Gerai Cortés i molts més al Festival de Jazz de Barcelona. Entrades a jazz.barcelona. Ara toca jazz.
El 19 i 20 d'octubre, a l'Auditori, Jaume Santonja dirigirà l'OBC amb dues partitures mítiques.
L'Emperador de Beethoven comptarà amb l'acompanyament de la pianista Alba Ventura. I a la primera de Brahms serà l'orquestra qui assumirà tot el protagonisme.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Només vull miel.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional, conèixer els sectors i les professions amb més demanda, accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Catalunya migdia.
Passa un minut de 3/4. Us ho estem explicant a Catalunya Ràdio des de primera hora d'aquest matí. Inspecció de Treball investigarà l'empresa de repartidors Glovo per una oferta de feina en què es pregunta sobre l'orientació sexual, sobre la raça o sobre la salut dels candidats. Per poder registrar-se a l'oferta, s'havien de respondre preguntes com ara aquesta. Quina d'aquestes opcions defineix millor la teva identitat de gènere? Gènere fluid? Home? Dona? No binari o prefereixo no respondre? Glovo especifica al document que respondre a aquestes preguntes és voluntari. Dona, doncs, l'opció de no contestar. I afegeix que no afectarà el procés de selecció. Però una de les persones que s'han trobat amb aquest qüestionari, quan li han demanat feina a Glovo, la Laia, no ho veu del tot clar.
Si és important per una empresa com Glovo quina és la meva orientació sexual, entenc que si contesto que no vull dir-la, també és un fet important, és a dir, que pot ser un agravant. La finalitat d'aquestes preguntes entenc que és filtrar els currículums.
Encara que respondre a aquestes preguntes era voluntari, el fet de plantejar ja les preguntes és il·legal, ho adverteix l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda, Albert Vallribera.
El qüestionari és molt, molt, molt sorprenent. Entra en uns aspectes que formen part de la seva intimitat i des del moment en què són característiques que no tenen res a veure amb l'exercici d'unes determinades funcions a un lloc de treball i que únicament obtenir aquestes dades pot servir per la discriminació de la persona, entenem que són absolutament il·legals.
Saludem la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la Meritxell Borràs. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una empresa pot demanar aquesta mena de dades per seleccionar un candidat per treballar-hi?
Doncs no. Una empresa no pot sol·licitar aquesta informació a un treballador per accedir a una feina. Les dades, aquestes són dades especials, són dades en què s'han de tractar d'una forma amb més cura, podríem dir, que la resta, no? I per tu per poder accedir a una feina, t'han de demanar totes aquelles dades que són rellevants per desenvolupar la teva feina, no altres qüestions.
No es poden preguntar en un procés de selecció i algú que ja treballa a l'empresa ens ho poden preguntar?
Tampoc. Una persona que estigui treballant a l'empresa, l'empresa no n'ha de fer res, ni de quina és la teva orientació sexual, ni qualsevol altre tipus de qüestions de tipus personal.
En el cas concret que ens ocupa, que hem destapat aquest matí, Glovo diu que aquesta no afectarà el procés de selecció i que només ajuda a garantir que tots els candidats tenen les mateixes oportunitats. Encara que fos voluntari respondre o no respondre, anem a l'arrel del problema. És il·legal fins i tot fer la pregunta.
Aviam, d'entrada hem de veure si és voluntària o no és voluntària. D'entrada, quan a tu et fan un qüestionari per fer-te una enquesta, immediatament doncs et plantegen una enquesta que és voluntària, el simple fet de dir que no ja està predisposant a l'empresa a dir no és una persona que no vol ser oberta o que no ens vol explicar el que sigui d'entrada. Per tant, una enquesta que no fos estrictament anònima i desvinculada d'aquesta entrevista laboral no hi quadra. podríem dir, perquè aquestes dades, insistim, doncs l'empresa no ha de tenir-ne cap interès.
L'explicació que dona Glovo és que volen fer una empresa més inclusiva i que per això fan aquestes preguntes, per poder tenir uns treballadors més variats, podríem dir. Aquest tipus d'enquestes poden, en canvi, discriminar candidats en funció de la raça, de l'orientació sexual o la identitat de gènere. Per tant, s'hauria de buscar un altre camí per tenir una empresa més inclusiva.
Sí, però és que no em quadra. Ells hem estat mirant, doncs, precisament l'entrevista que fan, que després hi ha una informació que donen al ciutadà que vol optar en aquesta feina, en el qual se li diu com es tractaran aquestes dades, que si es guardaran només durant 2 anys, que tu pots també fer una sol·licitud, doncs, que les teves dades no siguin tractades. I immediatament hi ha una enquesta en el que, per el que jo he pogut veure, sembla ser que tot ho envies alhora. Per tant, és veritat que aquesta enquesta és anònima, no se separa de l'entrevista. Per altra banda, si és que aquesta enquesta va desvinculada a l'entrevista, com saben si les persones que han triat seran un reflex millor o pitjor de la societat? El que poden saber és si les persones que opten en aquesta feina responen a una realitat de la societat. Però després, si és que no lligues l'enquesta amb l'entrevista, és impossible que tu sàpigues si has triat, doncs, una persona amb una orientació sexual determinada o una altra, i per tant si el conjunt d'elles responen millor o pitjor a el que és la mitja de la nostra societat. Això no quadra. Una cosa i una altra no lliga.
L'última, el fet que l'empresa tingui la seu a Catalunya, com és el cas de Glovo, o que la tingui a l'estranger, això l'obliga igual a complir aquesta normativa si vol operar a Catalunya?
Si es vol operar a Catalunya, com a qualsevol altre país de la Unió Europea, cal ser respectuós amb les lleis del país, no? I, per tant, doncs aquí tenim, ens obliga el Reglament General de Protecció de Dades respecte a les dades dels ciutadans i dels treballadors de Catalunya. I, per tant, escolti'm, no hi ha cap normativa específica que permeti fer una entrevista d'aquest tipus des d'un punt de vista de legalitat.
S'han trobat amb algun cas similar?
No, nosaltres, li he de dir la veritat, no tenim sobre la taula cap cas com el que avui se'ns planteja.
Meritxell Borràs, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, gràcies per atendre's en directe al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Sabem que no s'ha de fer, confiem que les empreses no ho fan, però de tant en tant apareix algun cas com aquest i, clar, no sé què us sembla.
M'estany que no sigui més freqüent. I sobretot tenint en compte que no només es tracta de que una persona de forma voluntària declari, no declari, etc., sinó que de vegades ho fan demanant-te com m'he de dirigir a tu. És a dir, senyor, senyora o X, i ja només amb aquesta pregunta, doncs també condiciona, no? I m'ha estranyat sentir que és un cas, que sigui un cas tan inèdit, però en qualsevol cas, si està prohibit, està prohibit, i s'ha d'intentar per part de les empreses, doncs, no entrar en terrenys que representa que són purament personals i que no haurien de condicionar en absolut la contractació o no contractació d'una persona.
No, perquè a més no hi tenen res a veure amb la funció per la qual està prevista que se'ls contracti, no? Per tant, no només
si
és il·legal...
Si t'han de portar un paquet a casa, tant és, totes aquestes preguntes no tenen cap importància perquè agafin la moto o el cotxe o la furgoneta i et portin el paquet a casa.
Per tant, jo crec que això evidencia que en el fons és un filtre discriminatori, no? Mm. Perquè si no, a què aporta a conèixer o no aquesta informació? I a banda d'això també posar una mica l'accent en què és Glovo, que ja acumula moltes polèmiques, hi ha casos judicialitzats i, per tant, en el fons és una més. A mi el que em queda una mica com a interrogant és què es pot fer ara amb això. És a dir, això es pot denunciar als tribunals, hi pot haver algun camí o no. O si, fins i tot, en aquest cas Meritxell Borràs, podria portar-ho o no a la justícia. Tampoc sé si és la seva funció, però més enllà que no es quedi aquí, no? Que no es quedi com una anècdota periodística, sinó que hi hagi un recorregut judicial.
És una miqueta el que deia la Júlia, no? Glovo. És a dir, ha tingut sancions, sobretot, per regularitzar els treballadors, que els tractava com autònoms, quan la llei del biker que es va aprovar havien de ser salariats. És una més, no? Estem acostumats, no, últimament, a sentir aquest tipus d'empreses, no? Que juguen molt al límit, no, de la llei, com fins i tot la mateixa gent que hi treballa cobra només 3 euros per comanda. Cada comanda que cobra. Ara, deixem fer una petita reflexió sobre Glovo, no? Que a vegades, quan hem sentit i anava pensant, que tots també l'utilitzem, i fins i tot veiem dies en què cau una pluja brutal a la nostra ciutat i l'hem tot ple de bikers, no?, portant el menjar mentre nosaltres estem al nostre sofà tranquil·lament mirant Netflix. A vegades també és aquest tipus, no?, de dualitat que ens hi trobem, que tots critiquem Glovo i potser també som els primers que aquell dia no volem sortir de casa i contractem Glovo perquè ens portin el menjar.
Cada vegada costa més esquivar això, eh? Perquè jo, per exemple, sí que m'obsessiono bastant aquest tema i a sí, vegades sí. Truques directament al restaurant i de cop obres la porta sí, i t'apareix un Glovo. I dius, sí. Com pot ser, no? Vull dir, fins i tot ja hi ha una subcontractació del propi restaurant, que això sí. També ho complica
veiem
encara més.
Veiem molt de restaurants a vegades, no? Que vas esperant d'un restaurant amb 10-12 persones de Glovo o d'altres empreses, eh? Esperant. Per recollir la comanda.
El servei no deixa de ser bo. Una altra cosa és les condicions laborals i clar, i com s'estigui gestionant internament, això sigui de vegades denunciable. Però s'ha d'admetre que el servei com a usuari doncs, acaba sent bo.
Sí. Arriba l'hora, programes l'hora i sempre arriba puntual.
En tot cas, avui el que denunciem és Glovo, perquè és d'aquí hem tingut la prova que en una d'aquestes enquestes, vull dir que el que tothom ha de tenir clar, que ell que ens escolti, és que per cap oferta de feina, ni tan sols encara que sigui amb la teva feina actual, no t'han de preguntar aquesta mena d'informació. Tot això és privat i ni t'ho han de demanar, ja ni tan sols encara que sigui voluntari o encara que et deixin l'opció de no respondre. No has de preguntar i, per tant, no heu de permetre que us ho preguntin. I si us ho pregunten, doncs ja sabeu, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que està a la UAID, per tal que això no passi i, per tant, us pot defensar. Però que ningú no es pensi que per poder respondre una d'aquestes preguntes tindràs més números per agafar una feina. No, és que no te l'han ni de preguntar. Per tant, esteu blindats perquè això no us passi. Veurem com ha evolucionat tot plegat, si hi ha denúncia i si això tira endavant o no. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Marc Bataller, gràcies a tots tres.
Fins bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Nosaltres posem aquí el punt final. Queden 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Una mica de publicitat i de seguida el butlletí horari de les 4 de la tarda i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia i a veure quines sorpreses ens porta l'actualitat. Si pot ser que no passin entre les 2 i les 2:30, que sempre ens acaben regirant tot plegat, amb una mica més de temps per poder-ho reaccionar. Fins demà, bona tarda de dilluns a tothom.
Migdia, amb Òscar Fernández.
Ull sec, miopia? Vista confia cansada, la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Blancs. Negres. Rosats. Escumosos. Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Binari al diari badavi.cat.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès. Les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Les xarxes socials decideixen què mengem? Com podem prevenir estafes a través del mòbil? Quin impacte té la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia?
De tot això i molt més en parlarem a la Gatosfera de Girona. Amb Ada Parellada, Arnau París, Sintet, Abraham Oriols, Mariola Dinarès.
Tots aquests noms i més a la Gatosfera de Girona, del 17 al 19 d'octubre.
L'entrada és lliure i gratuïta. Més informació a gatosfera.cat.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Música, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh? Sí que era més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que yo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.